Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Bon dia, són les dues. Catalunya ha tornat a estar de sort. Terrassa, el Vallès Occidental, ha venut íntegrament el primer premi del sorteig extraordinari de Reis. El número premiat és el 28.920. L'administració de loteria número 23 d'aquesta població, Terrassa, Marc Ruiz, encara no sap del cert quants diners ha repartit.
Doncs no ho saben exactament quants milions han repartit de l'administració de loteria perquè es troba en un centre comercial que està tancat i ara mateix no hi poden accedir. Calculen, això sí, que han repartit uns 100 milions de les 60 sèries que tenien perquè n'han tornat molt poques. I tot i que comença a ploure aquí a Terrassa, cada vegada són més les persones que s'acosten a celebrar-ho.
El segon ha anat a parar íntegrament també a l'Àudio, a Àlaba. L'exèrcit israelià no respecta ni tan sols les instal·lacions de les Nacions Unides a la Franja de Gaza. En l'onzè dia de la guerra contra Hamas, un atac ha matat 3 nens en una escola de l'ONU. És una de les informacions dramàtiques que ens arriben avui des del Pròxim Orient. Jerusalem, Jenny Lozano.
Hola, bon dia. Així és, es tracta del primer atac directe contra una instal·lació de les Nacions Unides dins de la Franja de Gaza, una escola que serveix de refugi per a uns 400 desplaçats interns. L'Agència de l'ONU d'Ajuda als Refugiats ha emès un comunicat on condemna els fets i recorda que, segons estableix la llei internacional, els edificis de les Nacions Unides han de ser respectats de qualsevol agressió.
La Unió Europea eleva el to davant l'agreujament de la crisi del gas entre Rússia i Ucraïna, que de retruc comença a passar factura a Europa. Aquesta matinada han començat les retallades de subministrament a països com Àustria, Bulgària, Grècia, Turquia, Macedònia i Croàcia. Brussel·les, Oriol Serra.
El descens de l'abastiment de gas comença a ser greu. Així ho ha reconegut avui la Comissió Europea, que ha demanat a Kiev i Moscou que solucionin els seus problemes sense afectar els altres. També des de companyies energètiques com l'Alemanya E.ON han advertit que si la situació s'agreuja hi ha perill d'arribar al col·lapse. La llista de països afectats per la crisi del gas de Rússia no para de créixer. Els països citats s'hi sumen també Alemanya o Txèquia.
Una bona notícia, Catalunya i l'Índia podrien quedar enllaçades amb un vol directe aviat. Ho ha anunciat a Bombai el propietari de l'aerolínia Kingfisher en el marc d'una trobada d'empresaris indis amb la vicepresidenta del govern central. Si es concreta, enviat especial a Bombai, Albert Calatrava es tractarà del primer vol directe entre l'Índia i l'Estat.
Sí, l'aerolínia que té la intenció de fer la ruta és, com deies, Kingfisher. El seu propietari és un multimilionari indi que ara està estudiant si la connexió amb Barcelona ha de ser des de Mumbai o des de Nova Delhi. Després d'anteriors intents frustrats d'altres aerolínies, aquest seria el primer vol directe a Espanya-l'Índia.
No s'ha de repetir una situació com la d'aquest Sant Esteve, en mig país sota els efectes d'un fort temporal de llevant, però aquestes pròximes hores hi ha risc de nevades a cotes molt baixes. Enric Acut, han començat a caure les primeres volves de neu?
Hola, Francesc. Doncs bé, ja fa estona que diversos punts a Girona i Barcelona està nevant. De moment la cota s'està situant al voltant dels 400 metres, però ha arribat a nevar a nivells inferiors, per exemple, al nord de l'Empordà i també a les Cels, al cas d'Arbúcies. Ha nevat en molts indrets, de moment, o més, en punts del Berguedà i el Ripollès, per exemple, a Berga i a Ripoll, i moltes enfarinades. Per exemple, a Calaf, Solsona, la Vajola, l'Empordà, Taradell, Sant Hilari i el Bruc. Entre aquesta tarda i nit podran arribar també precipitacions a la resta de demarcacions i al capvespre podrien nevar a qualsevol cota.
Sapiguem si té alguna incidència a la xarxa viària del país en una tarda que, atenció, pot ser complicada pel final de les vacances nadalenques. Marc Jurado.
Doncs la neu obliga a tallar una carretera secundària del Montseny i a portar cadenes a 5 vies més, la BV-4024 entre Bagall i el Coll de Pal, BV-4025 a Fígols, BV-4243 entre Berga i el Rasos de Peguera, C26 entre Borredà i Ripoll i C28 a Naut Aran. A Montserrat, per cert, s'ha obert un pas d'emergència i ja s'han retirat els primers vehicles que van quedar atrapats per la llevissada d'avui fa 8 dies.
Gràcies, equip viari. Ens ocuparem també dels esports. Jaume Boix.
El Barça juga aquest vespre al camp de l'Atlètic de Madrid l'anada dels vuitens de final de Copa. Leo Messi és la principal novetat a l'equip en el que Guardiola ha donat descans a jugadors com Víctor Valdés i Xavi Yetó. A l'Atlètic de Madrid el Kun Agüero es baixa per una afecció a la gola. A l'Espanyol, el porter camerunès Carlos Cameni demana perdó públicament per l'incident d'ahir amb un aficionat que el va increpar a l'entrenament. L'equip en rebrà demà el Polideportiu Elegido en partit de Copa. Marc Coma domina la quarta etapa del Rally Dakar a la categoria de motos. I Rafa Nadal torna aquesta tarda a la competició i jugarà contra el francès Fabrice Santoro a la primera ronda del torneig de Doha.
Passen poc més de 4 minuts de les dues.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Francesc Soler.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
La història s'ha repetit igual com va passar amb la grossa de Nadal. Avui el primer premi del sorteig de Reis ha caigut a Catalunya. En concret a Terrassa, al Vallès Occidental, a l'administració número 23, que ha venut íntegrament el número 28.920. Aquest establiment és a l'avinguda del Vallès, dins d'un supermercat d'un barri dels afores de la ciutat. A aquesta hora ja hi han començat a arribar els primers curiosos. Ens en tornem a Terrassa. Marc Ruiz, bon dia.
Bon dia. Plou ara mateix endavant de l'administració 23 de Terrassa i cada vegada fa més fred, però això no impedeix que premiats i curiosos s'acostin a celebrar la grossa de Reis. Com diu el tòpic, ha estat un número molt repartit. I això per què? Doncs perquè s'ha venut gairebé dècim a dècim, com és el cas d'aquests premiats.
Vine a comprarlo hace pocos días y le pedí uno del gordo. Dice, ¿cuál le doy? Digo, uno del gordo. Y me dijo, dice, el gordo no sabemos cuál es. Y digo, pues yo quiero el gordo, otro no me vale. Y entonces me dio este y me dijo, dice, a lo mejor es este. Digo, pues como no sea, pensaré que me has engañado. Y me dio este y me ha tocado.
400.000 euros.
¿Cuántos amigos?
No, tres.
Yo y esos dos que no quieren salir. Ven aquí, pollo. Pollo, vente para acá.
Que no ha venido nadie más.
¿Qué vamos a hacer? Ahora mismo pegar una fiesta que te caga.
Pegar una fiesta.
Y a partir de ahí, no lo sé.
Els propietaris de l'administració de loteria encara no saben quan han repartit perquè el centre comercial està tancat. No hi poden accedir, tot i que calculen que ara hauran repartit uns 100 milions d'euros. Així tot, la seva propietària, Piedad Antequera, ens deia que s'ha venut pràcticament tot perquè és un número abonat.
Sí, perquè és el primer abonat que tenim i hi ha molta gent que se'l queda cada setmana. I ja quan venen a buscar-ho, doncs diuen, escolta, ja toca que toqui aquest número. I clar, li dèiem, sí, aviam si és ara, i mira, ha sortit.
De les 60 sèries que tenen, asseguren que ho han venut gairebé tot.
Gràcies, doncs, Marc Ruiz, des de Terrassa. A banda del primer premi venut íntegrament a Catalunya, la rifa de Reis també ha repartit milions al País Basc. Concretament, el segon premi, el 56.306, ha estat venut íntegrament a l'Àudio, a Àlaba. També n'han extret 12 tercers premis i terminacions premiades. Ara ens n'anem a Madrid. Montse Sánchez, bon dia.
Ha durat poc més de mitja hora i els premis han estat poc repartits aquest any. Ha estat un sorteig més àgil que el de Nadal, perquè els nens del Col·legi de Sant Ildefons extreuen els premis directament i per ordre dels més petits als més grans. Han començat, doncs, per les terminacions premiades amb 400 i 1.000 euros i després han passat els 12 tercers premis dotats amb 14.000 euros la sèrie. Tot seguit han extret el segon premi, el 56.306, amb 1 milió d'euros la sèrie que ha anat a parar al País Basc. I a continuació ha arribat la pluja de milions caiguda a Terrassa amb el primer premi, el 28.920, dotat amb 2 milions d'euros la sèrie. La rifa de Reis ha finalitzat amb dos reintegraments de 200 euros que rebran els números acabats amb 8 i 2.
Catalunya, doncs, que ha tornat a estar de sort. Les 2:07.
Geni de la llàntia meravellosa.
Doctor, no sé què li passa.
Vull un televisor.
Pidola i pidola.
Un ordinador.
Tot el dia frega targetes de color verd.
Unes vacances fantàstiques.
I no és el primer.
Unes maletes.
És greu, què ets a fer?
I per tots.
Comprar amb les targetes Visa de Caixa Penedès. Podrà pagar quan vulgui i, a més, guanyarà regals.
Joan, sortim a comprar.
Targetes Visa de Caixa Penedès. Genials. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Són la cara i la creu de la jornada. Tres civils palestins han mort aquesta matinada a Gaza en un bombardeig de l'exèrcit israelià contra una escola de les Nacions Unides. L'ofensiva terrestre es centra ara a l'est de la ciutat de Gaza, on hi ha violents enfrontaments, i també al sud de la franja. En l'àmbit diplomàtic, avui Israel ha parlat per primera vegada de quines condicions exigeix per un alto al foc. Ens n'anem ara a Jerusalem. Geni Lozano, bon dia.
Hola, bon dia. Aquest a què us referíeu és el primer atac directe de l'exèrcit israelià contra una infraestructura de les Nacions Unides des que va començar la guerra. Avui fa ja 11 dies. L'Agència de l'ONU d'Ajuda als Refugiats ens ha explicat que l'agressió va passar ahir a la nit en una escola de primària de la ciutat de Gaza, que uns 400 desplaçats interns a causa del conflicte estan utilitzant com a refugi. Des de l'oficina de Jerusalem, el portaveu d'aquesta agència de l'ONU, Sami Shashi, ens deia que les forces israelianes saben perfectament quins edificis de dins de Gaza són propietat de l'ONU i ens confirmava la mort de tres civils, tots membres de la mateixa família.
La gent va creure que aquell lloc era segur perquè sabien que l'exèrcit israelià i les forces aèries sabien que això era un centre de les Nacions Unides. Malauradament, tres persones ahir a 11:45 de la nit van voler anar als lavabos. Tots tres eren de la mateixa família. I al moment en què sortien per la porta, hi va haver un atac en directe contra l'escola que els va matar a l'acte.
Els enfrontaments terrestres se centren ara a l'est de la ciutat de Gaza, en barris que es consideren feus de Hamas, i també s'han estès al sud de la franja, a l'àrea de la ciutat i al camp de refugiats de Khan Yunis. Fonts mèdiques palestines parlen d'almenys una vintena de morts civils només aquest matí, mentre que l'exèrcit hebreu ha fet pública la mort de tres soldats i un oficial, tots víctimes d'errors de l'artilleria israeliana, segons asseguren. A l'altra banda de la frontera han caigut uns 20 coets, un dels quals ha ferit lleument un nadó de 3 mesos.
Geni, Israel exigeix que s'acabi la transferència d'armes des d'Egipte a Gaza casa perquè accepti un possible alto el foc.
Així és, la visita de Nicolas Sarkozy haurà servit com a mínim per arrencar d'Israel les precondicions d'un possible alto el foc. El govern hebreu vol garantir la fi de la transferència d'armes des de la frontera egípcia cap a la Franja de Gaza, però deixa clar que els observadors de la Unió Europea que s'hi van desplegar en el passat no van funcionar i, per tant, no els acceptarà. Ens ho explicava aquest matí el portaveu del primer ministre israelià, Mark Regev.
Un alto el foc real ha d'incloure, i per a Israel aquesta és una precondició vital, l'embargament total i complet de la transferència d'armes cap a la Franja de Gaza. I creiem que el suport internacional per a un embargament d'armes és crucial.
Mentrestant, des de Damasc, el president francès ha reclamat al seu homòleg sirià, Bashar al-Assad, que pressioni els islamistes de Hamas perquè acceptin posar fi al llançament de coets i es pugui acordar un alto el foc entre les dues parts.
És l'última hora des del Pròxim Orient. Gràcies, Geni, bon dia.
Adéu, bon dia.
La crisi, de fet, al Pròxim Orient ha centrat també els discursos amb motiu de la Pasqua militar en una nova crida de les autoritats espanyoles a buscar la via diplomàtica per un alto el foc immediat a Gaza. Avui ha estat el rei Joan Carles i la ministra de Defensa, Carme Chacón. Madrid, Àngels Lafuente.
Un any més a l'acte oficial de la Pasqua militar, el monarca espanyol, el rei Joan Carles, ha tingut paraules de reconeixement pels militars espanyols i de rebuig als actes terroristes, alhora que ha fet una crida a la diplomàcia internacional per aconseguir un alto el foc al Pròxim Orient.
La honda preocupació que suscita en nosotros, la grave crisi que des de hace días vive Oriente Medio i que reclama el despliegue de todos los esfuerzos diplomáticos necesarios para lograr, como ha solicitado nuestro gobierno, un alto el fuego inmediato que permita poner fin a la dramática situación de violencia y sufrimiento en la zona.
Coincidint amb les paraules dels desitjos del rei Joan Carles, la ministra de Defensa, Carme Chacón, s'ha mostrat partidària del diàleg i la diplomàcia per aconseguir la pau definitiva a la Franja de Gaza.
Ante el grave deterioro de la situación de seguridad en Gaza, España ha realizado junto con la Unión Europea un llamamiento a todas las partes enfrentadas para que cesen de inmediato las hostilidades. Es esencial que se abran los cauces necesarios para el diálogo y se sienten de una vez por todas las bases para una paz duradera.
Tant el rei com la ministra han destacat la modernització i la professionalitat de l'exèrcit espanyol que ha sabut progressar democràticament de la mà de la Constitució espanyola.
A banda, òbviament, del deteriorament de la situació a la Franja de Gaza, hi ha una altra qüestió que preocupa i molt a les cancelleries europees. La preocupació europea pel descens de l'arribada del gas natural procedent de Rússia, que augmenta a mesura que passen les hores. Així ho ha reconegut l'executiu europeu, que ha instat Rússia i Ucraïna a solucionar els seus problemes sense perjudicar tercers països. L'altra demanda de gas, per l'onada de fred que afecta bona part d'Europa, ha agreujat la situació. Brussel·les, Oriol Serra.
Les xifres parlen per si soles. Actualment, Rússia només està bombejant 92 milions de metres cúbics de gas natural cap a Europa, quan normalment en bombeja fins a 300 milions. El nou tancament de l'aixeta del gas de Rússia recorda el que ja es va produir el gèlid hivern del 2006, amb temperatures que rondaven els 15 graus sota zero a centre Europa. La situació es repeteix 3 anys més tard, avui amb mínimes que superen els 10 graus sota zero a ciutats com Berlín o Brussel·les. Les calefaccions de les llars europees van a tot gas i les conseqüències del fred i de la crisi entre Kiev i Moscou ja es comencen a notar a Alemanya i a Polònia, que se sumen a Romania, Bulgària i Txèquia, els primers afectats per un conflicte entre russos i ucraïnesos i en el qual la Unió Europea prefereix no intervenir. De moment, Brussel·les ha recordat a les dues parts que, mentre no solucionen els seus problemes bilaterals, estan afectant tercers països. Ho ha dit en nom de la Comissió Europea l'alemany Johannes Leitenberger.
La presidència i la comissió estan intensificant conjuntament els contactes al més alt nivell per encoratjar les dues parts a fer el que només ells poden fer, o sigui, tornar a la taula de negociacions el més ràpidament possible i assegurar que la seva disputa bilateral no afecta els altres.
Després d'una visita a Kiev per parlar amb responsables de la gasística Naftogaz, la mateixa delegació europea es dirigeix ara cap a Berlín, on està prevista una reunió amb interlocutors del gegant Gazprom, el principal proveïdor de gas natural a Centre Europa.
Ens volem ara fixar en la magnitud d'aquesta crisi, perquè una quarta part del gas que consumim a Europa prové, de fet, de Rússia i passa per Ucraïna. Moscou ha tallat el subministrament de gas als ucraïnesos fins que no cobri els diners que li deuen i ara acusa Ucraïna, justament, de robar el gas destinat a Europa. Ens en parla també des de la capital comunitària, Jaume Masdeu.
Ens pot agradar o no, però la realitat és tossuda. Europa necessita el gas rus. Europa i Gazprom estan obligats a conviure. Les dades ho avalen. Un quart del gas que consumeix Europa ve de Rússia i el 80% d'aquest gas arriba a través d'Ucraïna. D'aquí que les disputes, comercials segons uns, polítiques segons els altres, entre Moscou i Kiev, distorsionin el subministrament de gas a Europa. Ho van fer greument el 2006 i ara amenacen de tornar-hi. Aquesta dependència energètica i l'ús que fa Rússia de les seves reserves com a arma política preocupen una Europa que busca alternatives però que en realitat té poc marge de maniobra. En teoria, la gran alternativa és el projecte Nabucco, el gasoducte que uniria Turquia amb Àustria per portar el gas de l'Azerbaijan i Turkmenistan sense travessar territori rus, sense passar per Gazprom. Però té un gran problema. No hi ha suficient gas a la zona per justificar unes inversions tan importants. Al mateix temps, Gazprom ha contraatacat i ha buscat bloquejar el projecte Nabucco amb gasoductes alternatius que portin el gas de la zona. Conclusió. Europa necessita Gazprom i és per això que governs i companyies europees s'hi associen per a la construcció de nous gasoductes per portar el gas del Caspi. Com a consolació, podem recordar que fins i tot durant la Guerra Freda el subministrament de gas rus va ser estable.
Gràcies, Brussel·les. Jaume Masdeu i Oriol Serra. És un quart tocat de 3 del migdia.
L'informatiu del migdia. Catalunya Ràdio.
Un vol directe podria enllaçar molt aviat l'Índia amb Barcelona, el que seria la primera connexió aèria sense escales entre el país asiàtic i l'estat espanyol. Ho anuncia personalment a la vicepresidenta espanyola de la Vega, el propietari de la companyia Índia que té projectada aquesta connexió. La companyia es diu Kingfisher. Enviat especial a Bombai, Albert Calatrava.
L'escenari de l'anunci ha estat una reunió a porta tancada de la vicepresidenta espanyola amb empresaris indis. De la Vega els ha demanat que apostin per Espanya. Ha estat llavors quan el multimilionari indi Vijay Malia, propietari de l'aerolínia Kingfisher, ha assegurat que té l'intenció d'obrir de manera immediata la connexió directa a Barcelona a l'Índia. L'empresari, reconegut enamorat de la capital catalana, estudia ara si la connexió amb Barcelona ha de ser des de Nova Delhi o des de Bombai, és a dir, des de la capital política o bé des de la capital financera. L'ambaixador d'Espanya a l'Índia, Ion de la Riba, ha explicat a aquesta emissora que Kingfisher és una companyia de gran prestigi a l'Índia.
És veritat que és molt important i Kingfisher és una línia aèria de luxe. El propietari és el senyor Vijay Malia, que coneix molt bé Catalunya i Barcelona perquè té un iot al Port Vell, a Barcelona.
Si finalment el projecte tirés endavant, seria la primera connexió aèria directa entre Espanya i l'Índia. Fa uns anys, la companyia Jet Airways va estudiar obrir una ruta entre el país asiàtic i Barcelona, però finalment va acabar apostant per a Brussel·les.
Ho hem sabut també avui. L'Institut Català de Finances i la Caixa podrien ajudar a finançar l'ampliació de capital perquè la compra d'Spanair es pugui fer efectiva. Míriam Tirado.
Segons l'agència EFA, que cita fonts pròximes a l'operació, l'ICF i la Caixa no participarien de manera directa en el capital, sinó que la seva funció seria ajudar a crear un grup de bancs per concedir un préstec sindicat de 300 milions d'euros. Aquesta ampliació és clau perquè Turisme de Barcelona i Catalana d'Iniciatives puguin complir el compromís de comprar el 80% d'Espanair a les línies escandinaves SAS. El principi d'acord diu que les dues institucions catalanes es comprometen a comprar el 30% de l'aerolínia i a trobar abans del 31 de gener altres socis que en controlarien el 50%. SAS mantindria el 20% restant.
D'aquí un moment ens ocupem de la previsió de nevades en cotes baixes per aquesta tarda.
Aquest hivern canvia de jaqueta amb esport. Aconsegueix la jaqueta reversible del Barça, un producte 5 estrelles totalment impermeable. Tria la teva talla entre gran, mitjana o infantil i llueix-la cada dia d'un color diferent, groc o blau. Descobreix la 3w.canviadejaqueta.com. Cartilla a partir del 4 de gener. Esport, sempre amb el Barça.
Tots som al circ. Tots som al circ. Amb totes les races de sol que van i som els iguals de tots els colors. Tocarem l'impossible. Tots som al circ.
Generalitat de Catalunya. Per la cultura, som-hi.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Els serveis de trànsit i d'emergència del país estan molt atents a l'evolució del fred i les nevades aquesta tarda perquè coincideixen amb la tornada de les vacances de Nadal de moltes famílies. Es recomana, sobretot, vigilar quan es circuli per carretera secundària. Gerard López.
Fins ara nevades que s'han centrat en comarques com Osona, el Ripollès, la Garrotxa, la Selva i també el Berguedà. No hi ha grans vies afectades, tot i que ja ha nevat en punts, per exemple, a l'eix transversal i també a l'eix del Llobregat. Fins a les 7 del vespre, a més, es preveu una extensió de l'àrea de risc fins fins a arribar arran de mar i, malgrat que això no s'espera que provoqui gruixos de neu considerables, sí que pot complicar la circulació. Per això, el director del Servei Català del Trànsit, Josep Pérez Moya, ha fet la següent recomanació al matí de Catalunya Ràdio.
Insistim amb les carreteres secundàries, no tant les principals, perquè la mateixa mobilitat i la caiguda de neu que es preveu no és tan problemàtica, no? Per tant, les principals no ens preocupen. Ens preocupa molt més aquestes vies secundàries que utilitzem a vegades per anar a veure els amics.
Moya entén que avui molta gent ha d'agafar el cotxe per força i ha demanat que la gent surti de manera esgraonada i que respecti més que mai la distància de seguretat.
Aquest matí han començat a sortir els primers cotxes que havien quedat aïllats a Montserrat pel despreniment del 28 de desembre passat. Les tasques per obrir un pas entre les pedres i el fang de la carretera s'han acabat abans del previst i s'ha pogut avançar el dispositiu per retirar els 220 vehicles que hi estaven atrapats.
De fet, avui és previst que en surtin un centenar i els pròxims dies que ho facin la resta. Ho ha explicat per aquesta emissora el president executiu del Patronat de la Muntanya, Jordi López.
100 persones ens van confirmar i a un quart de 12 totes aquestes persones han començat a sortir. Havíem muntat un dispositiu de mecànics i de grues i d'assistència tècnica per poder atendre si hi havia algun problema mecànic. Per sort no ha passat masses problemes i la gent ha pogut anar sortint sense cap dificultat.
De moment es tracta d'un pas estret i restringit per retirar aquests cotxes i també per als vehicles d'emergència i de transport de subministraments. Segons López, encara caldrà esperar unes setmanes per obrir la carretera al trànsit.
Gràcies, Gerard López. Per la Mare d'Economia, l'IPC harmonitzat s'ha situat a Espanya per primera vegada per sota de la mitjana de la zona euro des que va entrar en vigor la moneda única. Mercè Folch.
Concretament, al desembre, la inflació de l'eurozona es va tancar amb una taxa interanual de l'1,6%, mentre que l'Estat es va situar en l'1,5%, una dècima per sota. Les raons d'aquesta reducció s'expliquen bàsicament perquè l'economia espanyola és més sensible a les pujades i baixades del petroli i, per tant, la caiguda del preu del cru dels últims mesos s'ha notat més. De fet, un dels objectius del govern espanyol és reduir el diferencial d'inflació amb la zona euro perquè les empreses espanyoles que exporten cap a Europa puguin ser més competitives.
Les aportacions als fons de pensions van baixar i la seva rendibilitat va registrar números negatius durant el 2008. Són dades d'un informe de la consultora Mercer, que també diu que és la primera vegada en 20 anys que el patrimoni d'aquesta eina d'estalvi cau. Concretament, s'ha passat dels 86.000 euros del 2007 als 80.000 actuals.
El mal comportament de les borses i les condicions adverses als mercats financers ha afectat especialment els fons, que tenen més percentatge indexat a la renda variable, que ha caigut prop del 40% del seu valor. Ho ha explicat Xavier Bellavista, de la consultora Mercer.
La gestió que fan els fons de pensions, de la renda variable en aquest cas, és una gestió molt similar a el que succeeix en els índexs de referència, no? O sigui, l'IBEX 35, per exemple, doncs també ha baixat al voltant d'un 40%. Llavors, aquesta rentabilitat dels fons de pensions doncs es reflexa purament del que ha passat en els mercats, no?
De cara al 2009, la consultoria recomana continuar invertint en fons de pensió perquè, segons assegura, el pitjor de la crisi probablement ja ha passat.
Els informàtics, els enginyers i els professionals de les telecomunicacions i la sanitat són els perfils que més sortida van tenir durant l'any passat a Catalunya. Segons dades del portal Infojobs, a l'altra cara de la moneda se situen les ofertes de feina vinculades al sector immobiliari de la construcció, que van caure un 57%.
Darrere de la construcció hi ha un descens del 43% en el nombre d'ofertes i trobem les feines de baixa qualificació i lligades a contractes temporals, com les de logística i magatzem, seguides de les finances i la banca, amb una davallada del 31%. La responsable de comunicació d'Infojobs, Anna Quintero, confia en una recuperació de les ofertes a partir de l'estiu.
Les previsions que tenim són bastant negres, perquè des que va començar tota aquesta història el descens va creixent i no hi ha canvi de tendència. Sí que és cert que tenim entès que això serà durant el primer semestre del 2009 i tenim la confiança que a partir del segon semestre del 2009 com a mínim ens mantinguem i a partir d'aquí doncs torni a pujar.
Fa un any Infojobs oferia diàriament al seu web uns 150.000 llocs de treball. Aquest gener la xifra s'ha reduït fins gairebé als 100.000.
I acabem, Mercè, fent un cop d'ull a les borses. Els números verds predominen.
L'IBEX 35 del selectiu espanyol puja un 1% i supera els 9.700 punts en una jornada amb poc moviment. Els valors amb més guanys són Grifols, Abengoa i Mafre. En números vermells, només Iberdrola, Renovables i Indra. Els parquets europeus també jornada en positiu. Londres, París i Frankfurt guanyen al voltant d'un 1,3%. Al mercat de divises, l'euro es canvia a $1.33. I pel que fa al petroli, el barril de Brent, el de referència a Europa, es paga avui gairebé als $55. Es tracta del nivell més alt des de principis del mes de desembre.
Catalunya. Ens ocupem tot seguit de la informació esportiva. Saludem per això Jaume Boix, bon dia.
Hola, bon dia. El Barça juga aquest vespre a Madrid l'anada dels vuitens de final de Copa contra l'Atlètic de Madrid. Tots dos equips tenen baixes importants, encara que Leo Messi tornarà a l'equip titular del Barça. Madrid, Sandra Sarmiento, bona tarda.
Bona tarda. A la Copa, Guardiola decideix donar entrada als menys habituals i s'ha deixat a Barcelona a 7 titulars davant el Mallorca. El tècnic va perdre per lesió la seva parella de centrals, Puyol té la grip i Márquez una sobrecàrrega als isquiotibials de la cuixa esquerra. Per tant, al Calderón veurem un eix de la defensa inèdit. I al davant, amb l'absència d'Eto per decisió tècnica, Boyano i Iniesta es disputen un lloc a la davantera. Són els vuitens de final anada de la Copa. Guardiola considera clau fer un gol aquest vespre al Calderón.
Un ullet, una miqueta, pensar que tens 180 mil s'ha de tenir. Una eliminatòria és fonamental marcar fora de casa, fonamental. Els partits s'han d'enfocar, sobretot quan tens l'anada fora de casa, a fer gols, perquè és una molt bona manera per passar l'eliminatòria. Si no marques fora de casa, el període de tornada et fan un gol, penalitza molt. I l'Atlètic de Madrid és un equip que té capacitat per fer-te gol en qualsevol camp.
L'equip ha viatjat aquest matí a Madrid i aquesta hora els futbolistes descansen a les seves habitacions. A l'Atlètic de Madrid, Aguirre s'ha despertat amb dues baixes inesperades. El Kun Agüero i el lateral Antonio López tenen faringitis i no podran participar aquesta nit al camp de l'Atlètic de Madrid. El tècnic mexicà haurà de modificar l'onze inicial que ja havia previst.
El partit començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio la transmissió de l'equip de Joaquim Maria Pujol amb connexió a partir de les 7 del vespre. A l'Espanyol, Mané ha donat la llista de convocats per al partit de Copa de demà contra el Polideportivo Elegido i el porter Carlos Kameni ha demanat perdó per l'incident d'ahir amb un aficionat. David Clupés, bona tarda.
Bona tarda. Kameni ha ofert una roda de premsa sense acceptar preguntes. L'ha acompanyat el president Daniel Sánchez Llibre. Kameni demana disculpes per l'incident d'ahir on es va encarar un seguidor que l'havia criticat durant l'entrenament.
Nunca he hecho algo para ensuciar la imagen de este club, porque respeto mucho. Lamento lo que ocurrió ayer, porque soy un ejemplo para los niños, para muchas personas, y yo no tenía que hacerlo porque represento un club que tiene muchos valores. Todo lo que pidió es perdón a la afición de este club por lo que he hecho, porque no es algo bueno.
Kameni, això sí, també ha demanat respecte pel treball dels jugadors. A la sala de premsa, mentre parlava Kameni, també hi eren presents, a banda del president, el vicepresident Joan Collet, el conseller Ramon Condal i Ivan de la Penya. Minuts abans, el tècnic José Manuel Lesnau Mané ha censurat l'actitud de Kameni, però diu que el disculpa, ja que ja ha demanat perdó. També ha censurat les declaracions del seu company d'equip, Sergio Sánchez, que va dir que faria el mateix. Mané ha convocat 16 jugadors pel partit de Copa contra el Polideportivo Ejido. Didac Vilà, del filial, David García i la Cruz són les novetats, són baixa per decisió tècnica. Jarque, Berenguer, Coromines i Sergio Sánchez.
Es disputa a hores d'ara la quarta etapa del Rally Dakar. Ara sabrem les primeres dades i com els van els pilots catalans. Patagònia, Argentina. Marta García, bona tarda.
Bona tarda. Doncs les dades en són referències del quilòmetre 310 per a les motos, lideratge provisional per Marc Coma, que té a Estrita a 1 minut i 34 segons, i a Cyril Depré a 2.02. Castor, Fretinyer i Viladoms, en setena posició, segueixen el pilot, el primer pilot de l'equip Repsol KTM. Viladoms ha passat per aquest punt quilomètric a 5 minuts i 5 segons de Marc Coma. Les referències en cotxes són del quilòmetre 136, lideratge provisional per al catarí de BMW a la Tillà a només un segon. Carlos Sainz i Orlando Terranova, company d'equip de la Tillà, ha passat per aquest punt quilomètric a 15 segons. Desena posició provisional per Nani Roma, que pel quilòmetre 336 ha passat a 1 minut i 47 segons del catarí. Les referències també en 4, al quilòmetre 225. Bones notícies per al Joan Manuel González Pedregà, el pilot català, que de moment lidera aquesta quarta etapa a 2 minuts i 48 segons. Ha passat Bruce Seller, mentre que Declerc, que el líder, ha passat a 5 minuts i 7 segons. Són dades de la quarta etapa que està en marxa, una quarta etapa que va des de Jacobacci fins a Neuquén i que té 459 quilòmetres d'especial.
En bàsquet, el Barça viatja a ara cap a Polònia, on demà jugarà la pista del Procom de Sopot, on disputarà la penúltima jornada de la fase d'accés al top 16 de l'Eurolliga. Es baixa en aquest partit Joan Carles Navarro, que s'ha quedat a Barcelona amb una lumbàlgia. I en tennis, és a punt de començar a Doha el partit entre Rafa Nadal i el francès Fabrice Santoro. Què significa el debut en competició oficial del número mundial aquesta temporada?
Gràcies, doncs, Jaume Boix. L'últim minut de l'informatiu és per fer un cop d'ull a la previsió meteorològica. Saludem de nou Enric Agut. Bon dia.
Hola, Francesc, bon dia. Doncs bé, no paren d'arribar noves notícies sobre les nevades. Acaben d'avisar-nos que també neva a Matadepera, al Vallès. Comença a nevar a Cervera tímidament. Ha caigut aigua neu a Llinars, a Santa Coloma de Farners, també neu a Arbúcies i a Fontcoberta, a Pla de l'Estany, a prop de Banyoles, a uns 200 metres d'alçada. De moment, una nevada més gran ha estat en punts del Ripollès, Berguedà, Cerdanya i després a Osona i a la Selva. A destacar alguns gruixos, 5 centímetres a Gombrèn, a Planoles també 5, 4 centímetres a Bagà o a Sant Pau de Segúries i 4 a la Vajol. Entre aquesta tarda i vespre arriba el gruix de les precipitacions. Per una banda s'estendran arreu del país, la majoria seran febles i a més la cota baixarà fins a nivell arran de mar. Insistim que la majoria seran febles, però localment algunes nevades poden ser moderades o caure amb ganes i també en alguns sectors pot caure calamarsa o calabruix. Aquesta nit el temps serà complicat així doncs i demà fins a mig matí es poden repetir algunes nevades en forma de ruixats, en forma de neu, insistim, cap a la costa central i comarques veïnes.